Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Al dente.
I ja sabeu que cada 15 dies els dimarts la periodista Maria Almenar ens apropa les darreres novetats dins de l'àmbit de la moda. Maria Almenar, què estàs fent ara així amb el ventall?
És que ara estan fent la broma perquè és que semblen flamenques amb els dos ventalls aquí dins l'estudi, perquè a més cal dir que l'estudi, l'aire condicionat està a màxima potència. Però tot i així tenim molta calor.
T'haig de dir que avui està, trobo que està bastant, o sigui, està bastant alt la temperatura, eh? Diu que és més o menys la Jose diu més o menys la de sempre.
Sí, però doncs sí, jo també. Acabo de venir ara corrents cap a l'estudi.
Que no es pot,
i semblava un ofregit, no? I dic, m'estic desfent, no puc més. Hi ha un emoji que resumeix aquest estat de m'estic desfent. Doncs aquest.
És que fa molta calor.
És horrorós. Bueno, avui deien que ja arribàvem al pic,
sí,
al pic d'aquesta onada. Però bé, en fi, a veure si baixem.
Mira, per fer una mica, també, sí, per ajudar-nos amb aquest pic de calor, avui parlarem, Maria, d'un complement que ja de per si és prou imprescindible durant tot l'any, però a l'estiu podríem dir que és gairebé vital.
Sí, parlem, a més, és que imprescindible aquests dies, de les ulleres de sol, no? Aquell complement, doncs, que unifica tots els armaris del món. Hi ha una data clau, però amb les ulleres de sol, el 1928.
Clau, eh? 1928.
Sí, perquè un científic anomenat Edwin Herbert Land va crear el primer filtre polaritzat sintètic i es va començar a aplicar aquests filtres a les lents de les ulleres de sol. Va ser a partir de 1929. El visionari Sam Foster les va comercialitzar arreu del món i llavors van començar a esdevenir un boom. Precisament un dels sectors on més va triomfar és dins l'exèrcit dels Estats Units, doncs per millorar la visió dels pilots de les bases militars. Però de totes maneres, cap als anys 50 van fer com un altre gran pas, quan la marca Ray-Ban va llançar al mercat les primeres ulleres de sol amb una muntura feta de plàstic, que és el que coneixem avui en dia. El seu model més mític, juntament amb el model aviador, són els que han creat com precedents, no? Val a dir, però, que jo ara aquí estava dient una data clau, 1928, però ja hi havia els primers prototips d'ulleres de sol, ja utilitzaven prehistòricament els esquimals, i es diu que l'origen també ve de la Xina. Xinesos ho sabien tot, eh?
Visionaris,
ja eren, mai tan ben dit, ja tenien vista amb tot. Estem seguint, no sé si s'ha sentit aquest soroll. Potser si és ràdio, se sent tot. Ens estem ventant.
Ho captura tot. Escolta, és supercuriós perquè aquí a Catalunya, Maria, diria que les ulleres podem dir que ens agraden especialment.
Sí, perquè a més hi ha moltes marques de moda dedicades a les ulleres que són catalanes, i avui doncs precisament tenim amb nosaltres una de les firmes més internacionals. Dono pistes. La seu no està a Barcelona, sinó a Vic, en unes modernes oficines que combinen disseny i funcionalitat dins un edifici de 3 plantes de més de 3.000 metres quadrats.
Doncs desvetllem si et sembla el convidat.
Vinga.
Es tracta de l'emprenedor Josep Dosta, que és fundador i CEO de Woodies. Benvingut, Josep, com estàs?
Bon dia, com estem? Molt bé.
Què tal? Bon dia. Acalorat o no, Josep? Tu com estàs? Nosaltres estem aquí
una
amb els...
Una mica acalorat, la veritat. és una mica d'orillo.
Però... Tens ventall?
Encara ventall, ulleres de sol, vol dir que vaig ben equipat.
Ben equipat, exacte. Escolta, la Maria ens estava explicant una mica, la vostra història, però s'amaga darrere de Woodies una història divertidíssima, sobretot dels teus inicis, no? Què et va passar, Josep? O sigui, com vas començar aquesta aventura, que remunta al 2013?
Sí, bueno, va ser una mica casualitats de la vida, perquè jo em dedicava professionalment a l'esquí nàutic, al wakeboard més concretament, que es fa amb taula, i, ostres, veia que allà al pantano, pues, les ulleres quan queien a l'aigua pues no flotaven i s'enfonsaven.
Se les quedava al pantano.
Ah, exacte, i deia, ostres, i per què no es fan ulleres que flotin? I després veient la taula que flotava, que estava feta amb fusta, vam dir, ostres, no hi ha ulleres de fusta? I vam començar a investigar i vaig veure que hi havia ulleres de fusta, una marca austríaca, que valien de 600 euros a 700 euros, fetes a mà, polides, bueno, era una ullera de luxe.
Wow.
I a partir d'aquí va ser quan vam dir, intentem fer nosaltres ulleres en fusta. I vam començar fent ulleres amb taules reciclades d'skate, perquè les taules d'skate estaven fetes amb fustes laminades, eren molt més resistents, i a partir d'aquí vam decidir doncs, de fer una col·lecció. I aquesta col·lecció la vam ensenyar bueno, a diferents empreses, per al grup Inditex, la vam ensenyar pues, a Quicksilver, a diverses marques, per veure si els interessava que els hi féssim la producció, però no els encaixava per tema preu i després vam decidir doncs, de nosaltres fer la nostra pròpia marca.
I això, Josep, que cap a 2013-2014 hi va haver, jo ho recordo, aquí a Catalunya, com un petit boom d'accessoris de fusta, des d'ulleres, rellotges, algunes bosses de mà, no? Hi va haver com una microtendència en aquest moment, no?, d'un o de la fusta.
Sí. En aquell moment també hi havia una altra marca que es deia Palens, que també feia ulleres de fusta, i nosaltres potser vam ser els dos pioners.
Sí,
no. Al cap d'un any me'n recordo que jo un dia analitzant vaig veure que hi havia més de 52 marques d'ulleres de fusta a Espanya. El problema que la fusta que va ser una tendència que va durar 3 anys i després nosaltres vam saber reinventar i després vam tirar cap a altres materials. Més a l'acetat, al metall, sempre mantenint una mica el tema de sostenibilitat, però bueno, vam evolucionar l'empresa cap a ja ser una marca més d'ulleres i no només especialitzada en ulleres de fusta.
I escolta'm, Josep, per què vau decidir marxar de Barcelona i instal·lar-vos a Vic? Perquè en aquests inicis sí que estàveu aquí a Barcelona.
No, jo sempre he viscut a Vic i l'empresa sempre... Bueno, jo sempre vaig néixer a Vic, he viscut a Vic, vaig estar vivint un temps a Barcelona i estudiant aquí, però després a l'hora de muntar l'empresa, ostres, Barcelona, clar, deia, hi ha més moda, hi ha més disseny, hi ha més per trobar gent amb perfils que puguin encaixar per l'empresa, doncs segurament era més fàcil, és on hi ha més, diguéssim, on es mou tot més. Però clar, per altre cantó deia, ostres, a Vic és on m'agrada viure, tinc molta qualitat de vida, perquè no puc muntar l'empresa a Vic? És el que deia, al final veia altres empreses, com el grup Inditex, Tara, que es va muntar a Artecho, que és un poble superpetit, i deia, pues, si una de les empreses més grans del món de moda ha estat fundada en un poble molt petit, perquè jo no puc muntar Budis a Vic? I a partir d'aquí va ser quan vam decidir doncs, d'apostar i de muntar l'empresa a Vic. I la veritat que ha estat, al final, he vist que tenim moltes avantatges que Barcelona no les haguessin tingut. Com, per exemple, això d'haver doncs, fet aquesta nau de quasi 4.000 metres quadrats, aquí a Barcelona doncs, no l'haguessin pogut ni pagar, o, per exemple, el tema del personal, el personal que tenim a Vic, ostres, és molt fidel, és molt leal, senten molt l'esperit de la marca, possiblement aquí a Barcelona hi ha més rotació de personal perquè hi ha més oferta de feina en el sector de la moda. Bueno, hi ha avantatges que han tingut que realment ens han afavorit molt en aquest aspecte. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
Budis és una empresa de gran projecció internacional, Maria, i si et sembla posem sobre la taula algunes xifres.
Sí, doncs perquè segons el portal econòmic de referència Modaes dins de l'àmbit de la moda, doncs Budis distribueix els seus productes a 8.000 òptiques de tot el món a 52 països i va tancar l'exercici de 2022 amb un augment del 35% de la seva facturació, venent més de, atenció, 300.000 ulleres, que es diu ràpid. A més, les previsions per aquest 2023 és facturar 18 milions d'euros.
Clar, Josep, tu com ho veus això, ara que estava explicant a la Maria? Perquè estàvem nosaltres ulls, no?, rodons. Qui t'hauria dit, no? No sé, suposo que deus haver fet, no?, aquest exercici, com ens explicaves. Com havia començat tot, Josep, 10 anys enrere, quan tenies 23 anys, que la teva idea era convertir-la, doncs, era aquesta, amb tot un negoci exitós. Però és que això és tenir vista, no?, i millor dit.
Bueno, totalment... Bueno, jo encara no m'ho crec, una mica. Quan miro enrere i miro, ostres, dic, jo me'n recordo que estava sol en una oficina al començament, que pensava, ostres, si ets capaç de vendre, ostres, pues un milió d'euros és que ja has triomfat.
Ja està, ja ho tindríem.
Saps? I clar, veia empreses que facturaven molt més que jo, i deia, ostres, arribar aquí ha de ser impossible. I ara estem en un nivell que, clar, ja comencem a ser una empresa ja bastant gran dins del sector de les ulleres, i de vegades, i clar som quasi bé 100 treballadors, ja venem a 72 països... Ara ja estem a quasi 15.000 òptiques i, clar, miro tot això i al·lucino, saps? Dic, ostres, com has pogut muntar? Ara no ni ho sé, saps?
O sigui,
bueno,
s'han quedat fins i tot les xifres desactualitzades, no 52, sinó 72, i no 8.000 òptiques, sinó 12.000, has dit.
Sí, entre 12 i 15.000, perquè, bueno, al final aquest any tenim unes previsions de creixement d'un 20-25% i estem creixent un 50%, i bon, que és quasi el doble de la previsió que tenia mi jato, d'això se'ns ha disparat. I també hem obert nous mercats com Austràlia, com Romania, com Polònia, que no hi veníem, i ens estan funcionant molt bé, la veritat.
I escolta'm, Josep, si cada col·lecció consta de més de 500 referències entre ulleres de vista i solars, com podeu fer tot això, no? Aquesta gran envergadura, per exemple, com es poden dissenyar tants models diferents cada temporada? També feu col·leccions càpsula, perquè vaig venir a veure-us amb una nova col·lecció dedicada, doncs, al moviment artístic Memphis, i com poden mantenir aquest segell de singularitat i sofisticació, no? Com ho feu? Quina és la vostra recepta?
Bueno, realment el secret d'aquí és tenir un gran equip humà, que és la gent que porta, treballa amb tot el tema de producte. Jo crec que és un equip que està format més o menys unes 10 persones i que hi dediquen moltes hores al tema de col·leccions, materials, tot el tema d'innovació en materials reciclats, amb el tema de, també de noves tendències. Bueno, al final, jo sempre ho he dit, les empreses són les persones i realment tinc un equip humà amb el tema de disseny molt bo, que és la que fa tot això. I a més és una part de l'empresa molt complicada, perquè al final és moda, vale? Hi ha molta rotació, s'ha de controlar molt bé el tema dels estocs, les noves col·leccions. Nosaltres quasi bé renovem tota la col·lecció cada any, entre un any i mig renovem quasi bé tota la col·lecció, que després això faci que la gent que treballa avui ha de ser molt professional per realment que tot això sigui sostenible. I, bueno, bàsicament és una mica això, i les tendències les anem a buscar una mica per tot el món, també, ens anem inspirant a diferents països, perquè al final, quan tu vens a tants països, i un país et demanarà ulleres més grans, l'altre et demana ulleres de més color, l'altre et demana ulleres petites negres, i clar, has d'anar fent col·leccions adaptant a tots els països. Mira, ara mateix estic a les reunions de ventes, que tenim cada dia, tenim diferents equips, avui estem amb els italians, i ens demanen ulleres negres grosses. Ahir estàvem amb els francesos, que ens demanaven ulleres de més color i més rodonetes. Bueno, cada mercat té la seva dificultat, i és això, s'ha d'anar gestionant com es pot.
Clar, això és molt interessant, perquè, Josep, fins a quin punt això, no? És trobar aquest criteri per poder unificar, no? També el que tu deies. Ostres, és que els italians em demanen això, no? Aquí deu haver unes altres tendències. Això també és tenir visió, no? I també creure en un estil de marca, no?
Bueno, totalment, que al final nosaltres som una marca que també ens adaptem bastant a cada mercat. No som una marca, diguéssim, ostres, nosaltres aquesta és la... És una mica complicat d'explicar, però tenim una estètica global, diguéssim, que ens basa bastant el color i el tema d'un tipus de disseny i que ja ens dona la personalitat, però dintre això nosaltres ens hem d'adaptar a cada mercat i a cada públic. Perquè, clar, si a Itàlia només venen ulleres negres i els hi donen molta ullera de color, després les vendes a Itàlia se'n baixen. Després s'ha d'anar adaptant una mica a cada mercat, però sempre mantenir la teva estètica de la marca, perquè la gent quan vegi l'ullera digui, ostres, això és una Goodies.
Josep, jo tinc una curiositat. Com som els catalans amb ulleres? Quines tendències portem?
Els catalans s'ha de dir que són molt moderns.
Mira.
No són d'ulleres grosses negres, no?, com els italians?
No, bueno, perquè és un perfil una mica diferent. El català aprecia més el disseny i la qualitat. L'italià va buscar més el que és l'ullera de moda, ullera grossa, de moda, pasta. A Itàlia és una mica com a França, a Catalunya és una mica com a França, que hi ha més cultura de l'ullera i de qualitat, i de color també. I aquí la gent s'atreveix més a portar ulleres xules, ulleres ja poden ser grosses però amb més de colors, ulleres amb més de disseny, amb que donen més personalitat a la persona. Jo crec que els catalans, quan veig tota Europa, me n'adono que, ostres, estic orgullós de que la gent porti ulleres xules.
Tu els coneixes per veure les ulleres? Mira, aquest deu ser francès, aquest deu ser suís, aquest... No? Per les ulleres, a vegades, no? No sé si us passa, quan anem de vacances, a vegades, ja per l'estil, per com es mouen, ja saps per...
Jo quan veig un francès sé exactament que és francès, quan veig un italià sé que és italià, per mirar les ulleres. I després jo també ja tinc el defecte professional que ja coneixo quasi de totes les marques.
Clar.
Després jo quan veig una marca francesa que ja és, per exemple, de disseny, que la porta una noia, per exemple, ja sé que aquella noia té molts números de ser francesa.
Curiós, eh?
Sí, és que és curiós. I és al·lucinant perquè cada mercat és un món totalment diferent. Els alemans són molt clàssics, els alemans són més clàssics, ullera quadradeta, més bàsica, sense gaire color, més sòbria. És una mica, els latins, la part latina són més, bueno, més atrevits, més moda. bueno, és anar adaptant a cada mercat. Per exemple, els asiàtics necessiten el pont especial, se'ls ha de fer el pont, el que es diu Asian Fitting, que és un pont més alt, perquè com que tenen el nas més xato, si no els dic les ulleres...
Bueno. Clar, no, és que són, clar, són al final característiques fisionòmiques que no, potser no tens en compte, però és veritat, les cares, i fins i tot jo me'n vaig adonar, a més, ara una anècdota, us ho explico, amb les ulleres de la meva abuelita, que les varilles també canvien moltíssim segons la distància de la cara i on tens l'orella respecte de l'ull.
Quedaven més curtes.
Clar, quedaven molt curta.
Sí, sí, totalment. Bueno, pensa que fer una ullera ben feta d'acetat, sí, 120 passos la fàbrica.
Quants passos?
120 passos.
Wow.
Vale, que jo al·lucinava, tu veus una ullera i dius, ostres, sembla un frontal i dos varetes, això ha de ser fàcil.
Sí.
Doncs quan vas a una fàbrica a veure com es fan les ulleres, al·lucines de l'artesanes que estan fetes encara a dia d'avui. Perquè es poleixen totes a mà, s'han de ficar al forn perquè l'acetat brilli més i sigui més resistent, s'han d'ajustar, s'han de ficar la bisagra, s'ha de ficar el flex, saps? Sembla que no, però és fer una ullera d'acetat ben feta costa molt. Que després és la diferència de l'ullera bàsica de plàstic injectat, diguéssim, són les barates, que és un mollo que s'injecta al plàstic i és més fàcil, això.
Uh-huh. Josep, molt interessant tot el que ens estàs dient, i aprofitant que et tenim avui aquí amb la Maria Almenar, no volíem deixar passar l'oportunitat perquè compartissis, si tens algun consell, a veure, quin consell ens podries donar per triar unes bones ulleres? Ara, doncs, que hi hagi algun oient que digui, mira, me les haig de comprar, però no sé cap a on tirar, vaig perdudíssim. Què els hi diries?
Ostres, jo els diria que compressin ulleres d'aquí, que de casa, ja per aprofitar. També que comprin ulleres a partir d'un preu de 70 euros cap amunt, que ja són ulleres que normalment porten, en tema de sol, ja porten el vidre de sol bo, malament, perquè, bueno, hi ha moltes ulleres de sol, però que porten vidres de sol que són làmines i que realment no protegeixen. Et dona la sensació que et protegeix, però no protegeix. I després, bàsicament, que t'agradi, que sigui còmode.
I clar, i també suposo com les ulleres de sol, doncs, perquè també feu vista, no? Un punt més d'atreviment, potser, que les de vista, no?
Ah, exacte. I després, amb sol normalment la gent s'atreveix... Bueno, aquí a Catalunya s'atreveixen bastant amb tot. Però sí que amb sol la gent et pots atrevir més, perquè al final una ullera de sol la portes més a l'estiu, pot ser més fresca, és una altra... Bueno, no has de portar allò al dia a dia com la ullera de vista, que potser un dia has d'anar a una reunió, l'altre dia has d'anar a una festa amb els amics, amb un casament, o, saps? Després una mica... Jo a la gent li recomanaria que s'atrevís i que s'agafi ulleres xules, divertides, boniques, i que li agrani, que se li fiquin.
Josep, jo, com sóc una dona molt curiosa, te les vaig llançant, eh? Perquè, clar, estàvem dient més de 500 referències entre ulleres de vista i solars cada col·lecció. Suposo que tu les deus veure totes, te'n deus emprovar un munt, però que també segurament deus tenir els calaixos plens d'ulleres. Jo aquí vull una xifra de totes les ulleres que tens per casa, ja siguin prototips, models, que t'agradin, que les renoves... Vull aquesta data així una mica de safreig.
T'he de dir que allò... Saps el que diuen aquella frase que hi havia el sabater que va més mal calçat?
Val.
Doncs soc bastant així, jo. La veritat que a casa tinc dos models d'ulleres que m'agraden molt, que me les fico sempre.
Sí.
I la tinc repetida 5 o 6 vegades, perquè com que les perdo o les regalo o el que sigui, i no tinc gaire més. No, la veritat que no en tinc gaire a casa.
I com són?
Carai, tu.
Grans i rodones i negres, no? Un clàssic o és atrevit? És allò punyent. No,
en tinc una de molt atrevida, que és de color verd, molt canyera, tota de pasta, així una mica red.
Xula,
verd,
sí.
Molt xula, i després en tinc una altra que és combinada rodona amb Havana, que aquesta sí que és una mica més clàssica, vinda. Tinc aquests dos perfils. I la veritat, però a casa no en tinc masses, perquè és que al final la feina veig tot el dia tantes ulleres i tot.
I al final, no?
Al final arribes a casa i te les treus. No. Directament.
La que sí que en tinc de vista sí que en tinc moltes més. De vista sí que en tinc, i de fet aquí sí que tinc... En vista potser en dec tenir unes 20, 25.
Ah, a veure, jo deia ulleres en general, vull dir, les de vista... És que la Mercè i jo duem també les dues ulleres, vull dir, ara en tenim 4 ara mateix aquí a l'estudi.
A veure, així m'agrada. Doncs clar, doncs jo en vista sí, perquè al final, clar, les porto més sovint i després, depèn de la vestimenta que tingui, doncs vaig vestir negre, doncs em puc ficar una ullera vermella, que li dono un toc més canyero. O si vull anar a un lloc un dia més clàssic, doncs em fico un altre dia més clàssic. O si vaig amb esport i me'n vaig amb moto, doncs em fico una ullera més fineta que m'entri amb el casco. Bueno, em vaig variant.
No, ja està bé, això. Escolta, amb tot el que ens has explicat, jo ja no sé quins seran els reptes d'expansió a curt termini del Josep Dosta, fundador i CEO d'Udis, però els teniu, no?, suposo, Josep?
Sí, no, totalment, sí. Bueno, amb Udis encara podem créixer molt més, podem obrir nous mercats, bueno, obrir més clients, També el dia demà, pues, no sé, potser muntar flagships stores per tot el món. Va, hi ha moltes idees. D'idees n'hi ha moltes, ja veurem cap on ens porta i cap on evoluciona la cosa. La qüestió és disfrutar i passar-s'ho bé aquest camí, que és el que ens endurem al final.
Doncs ha estat un plaer conversar amb tu, de debò, una conversa molt refrescant, també.
I tant,
no?
I tant, nada més.
Ha estat interessant.
Tot això en una dècada, vull dir que una dècada és molt i és poc alhora, vull dir que us desitgem molts èxits.
Josep Dosta, fundador i CEO de Woodies, gràcies per compartir la teva experiència i visió al matí a Ràdio Estel. Cuida't moltíssim, Josep, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que gràcies.
Bon estiu.
Adéu.
Jo et confesso que és al revés, eh? Tinc, perquè és això, sóc miop i les lentilles em poso al dit, a l'ull, o sigui, no sóc incapaç de posar-me bé una lentilla, i em passa al revés, tinc més ulleres de sol que de vista. De vista sí. Sempre porto les mateixes, que si no se'n perden o me les roben, sempre són les mateixes, i en canvi de vista, de sol en tinc moltíssimes.
Tens, mira, sí. Jo t'haig de dir que potser tinc més de sol que no pas de
vista. Sí, la vista és que quan sí, te n'agraden unes, ja. Tinc les de recanvi.
A veure, t'haig
de dir... És com la roda, hi ha la de recanvi per si es perden.
Sí, jo t'haig de dir que tu ets de perdre ulleres o no?
No, intento que no, perquè, clar, a veure, és un objecte, és el que deia el Josep, mínim 70 euros per anar bé, bueno, no és tant una quantitat exacta, sinó t'has de fixar molt com és la lent, com doncs,
hi ha el filtre. Exacte, aquest filtre, no? Que hem de ser conscients, no? Que no ens podem posar a intentar no posar-nos qualsevol cosa per tapar i per protegir-nos del sol, no? Aquesta visió. Jo sóc bastant de perdre les ulleres,
sí.
També t'haig de dir.
Hi ha cordonets, molt fashions, sí, i així, no. De cadeneta, de més, que és una moda dins la moda dels
dins
accessoris de les ulleres.
T'haig de dir que quan poso aquestes tan grosses i tan grans... Ara costa de perdre-les, sí. Però tot i així, mira, toca
el costa.
No les podem perdre. No les podem perdre.
No, perquè graduar... Bueno, és que qui porta ulleres ja ho sap, que anar a una òptica és plorar una mica abans,
és
no?
Explorar bastant, eh?
Entre la muntura, el graduat, les lents... ara sí, de vista, ara de sol, ara és... Però bé.
Maria, ha estat un plaer.
Igualment, Mercè.
Moltes gràcies. Com ha passat de ràpid,
molt. Tota una temporada passa volant.
Mare meva. Totes les tendències. Just en aquest punt, al dente, que ens deixa sempre la Maria Almenar. Cuida't moltíssim, Maria.
Igualment, Mercè. Molt bon estiu.
Bon estiu.
Radio Estel